L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
No puc més. Tenim aquest sentiment quan consideram que estem davant reptes que superen els nostres recursos.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
Això és un indicador d'estrès. La millor estratègia preventiva és tenir una bona agenda. I si malgrat tot arriba aquesta sensació, a veure si podem canviar el pensament per no serà fàcil, però si m'ho proposo, ho puc superar.
Avui a l'ofici d'educar, emocions intenses durant la criança. Diu la Marta Butjós al llibre Educar amb consciència. Fareu mal als vostres fills, no sou perfectes i com a pares tampoc. Hi haurà moments que us superaran i els renyareu i cridareu i us trobareu amb dificultats i esgotament i direu alguna cosa inconvenient i els carregareu d'alguna cosa, per excés o per defecte, per presència o per absència, per ser sensibles o insensibles. Educar és una oportunitat única per aprendre a viure amb honestedat i lleialtat amb nosaltres mateixos. Ràbia, enuig, frustració, desesperació, esgotament, no puc més, ho diu als meus fills, em sento culpable, tinc por de no fer-ho prou bé, hi ha emocions molt intenses que poden aparèixer durant la maternitat i paternitat. I com podem gestionar emocions com la ràbia o la frustració? Què diu de nosaltres el que ens estressa en relació amb la paternitat i maternitat? Com podem afrontar amb serenitat els moments més difícils de la criança? I si ja hem explotat, com ho podem fer per perdonar-nos? De les emocions més intenses durant la criança en parlarem amb...
Marta Butjosa, mestra i autora del llibre Educar amb consciència. I Elisenda Pasqual, psicòloga i autora del llibre Criar i jugar.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Els infants són un fidel reflex nostre i per no disgustar-nos amb la imatge que ens tornen, hem de ser conscients del que projectem. Elisenda Pasqual.
Marta Butjós, Elisenda Pasqual, benvingudes a l'ofici d'educar. Avui ens plantegem aquells moments en els que, en definitiva, diem aquell no puc més, ja no puc més, no sé què fer, en relació a la criança. I com a adults, què podem aprendre, com els podem gestionar? Situem-nos en aquest primer moment del no puc més. Com em situo davant d'aquest límit com a pares i mares?
Bueno, ens anem mirant. El no puc més jo crec que és una reacció molt habitual i molt sana dins del món de la criança. Jo personalment m'hi trobo pràcticament a diari amb els meus assessoraments a famílies i penso que és el que sempre els dic, no? Les famílies quan venen, tu pots pensar que no pots més, pots pensar que ho dies al teu fill o a la teva filla, que els tiraries per la finestra, però no ho fas. Sí, aquesta per mi és la diferència entre la persona sana i la persona no sana. És a dir, podem pensar, podem projectar que això ens canse, que ens esgote, que no podem més, que tiraríem la tovallola, però no ho fem. No? El tema està en quins recursos jo puc anar adquirint al llarg d'aquest procés de creixement i desenvolupament que em poden permetre estar amb major salut personal, també. No
ho fem, però i el que corre per dins?
Sí. Es tractaria potser de posar una mica de distància, no? Com de sortir de l'escena un moment i adonar-nos doncs, bueno, que això que està passant no és tan greu, que no ho fan per fer-nos mal, sinó que la situació doncs, ha sigut la que ha sigut. Prendre perspectiva, respirar, i passaria per aquí, el moment just clau.
Però hem d'entendre també que tot allò que ens posa al límit, totes aquelles coses que ens treuen de polleguera, ens estan dient coses de nosaltres i, per tant, és una oportunitat per saber coses de nosaltres, per investigar.
Sí, clarament, sempre. De fet, els fills, normalment, tot el que passa amb els fills són oportunitats per créixer pels pares. I en aquestes situacions extremes encara més. Però això potser ho podem fer després, no? Quan tenim una mica de serenitat i analitzem el que ha passat i tranquil·lament doncs, endrecem les idees. En el moment és com complicat d'analitzar-ho amb calma.
Sí, és com aquesta part, no?, que moltes vegades diem, és que em treus de polleguera, és que em poses nerviosa, no? En el fons ningú et treu de polleguera, ningú et posa nerviosa. Nosaltres mateixes, per les nostres pròpies, inclús mancances emocionals o per l'estrès diari, acabem desenvolupant una tendència a prendre'ns més a pit o a estar més nervioses davant de certes situacions que requereixen més calma, no?
De situacions que ens fan perdre la calma és que parla a aquesta teràpia de grup d'Odio els meus fills de l'Esté de Teatre, dirigides per Sergi Belbel. Totes elles són mares i tenen un problema.
Soc bàsicament feliç.
Si no fos...
per aquest problema...
que no és que sigui molt greu...
i ara...
però que ben mirat et fot una mica, eh?
Ho dic o no ho dic?
Bé, doncs, el meu problema...
que segur que el té tothom.
Encara que ningú no gosi reconèixer-ho...
és...
per dir-ho clar...
que ho diu... els meus fills!
Doncs sí! Què us sembla?
Soc boja, potser?
Doncs no!
Soc una mala dona,
Doncs no!
Una mala mare,
Doncs no!
Anormal,
D'una altra galàxia,
Depravada,
Un monstre,
Doncs no! No, no, no
i no! Odio els meus fills i sóc una dona normal!
No puc més!
Massa anys aguantant!
I tot el que ens queda!
Perquè els fills són...
per tota la vida!
Això és el pitjor, pensar que sempre serà així!
Sempre! Per això tens aquest sentiment d'odi...
de fàstic, de rebuig i repulsió...
cap als teus propis fills!
Tot i que potser els has desitjat, mai no seran com desitges que siguin!
Els portes al teu ventre, xuclen les entranyes, et deixen fet un fàstic quan pareixes...
no fa punyetera gràcia el que costa, després d'haver parit, tornar a ser dona desitjable!
I tot i que et sents com una merda, ho intentes i et consoles tu mateixa!
I tant és, no passa res! Mira quin bé de Déu, quina cucada i quina mort de criatura!
Sí, li fas petons i m'agarrufes i carícies i abraçades i et penses que per fi has trobat el sentit de la vida!
Però quin desengany!
Quan els veus créixer i t'adones!
Que de tu, res!
Que som més aviat un ell!
I vull això i vull allò! I el que t'agrada no els agrada!
I el que no t'agrada els agrada!
I nen, no toquis i toca!
I nen, toca i no toca!
I si toca, quan toca,
toca més del que toca
i et toca les pilotes!
Són divertides la manera com ho expressen. Segurament en algun moment hi ha hagut alguna cosa que vosaltres podeu haver sentit fent de mares, fent d'educadores, d'aquell... que un pot pensar, com elles diuen, som males mares, som boges, som... hi ha un batibull d'emocions a dintre. Abans ho dèiem, no? Com gestionar tot això, no? Perquè a vegades ho vivim com si fos l'últim moment de la nostra vida i que ha de passar una cosa greu perquè allò no es pot suportar, no? Sí, doneu-nos eines. Primer, fer-nos sentir que això pot passar en aquesta etapa.
I és normal. I és normal. De fet, bueno, els fills... hi ha una idealització de la maternitat, també, no? Abans, sobretot en l'embaràs i en aquests moments, sembla que és meravellós, que tot anirà fantàstic, que no hi ha cap problema, i no és cert. És dur, a vegades no et sents sola, no trobes suport, és difícil. Els primers mesos, per exemple, són el postpart, doncs hi ha moltes mares que experimenten un cert rebuig, perquè hi ha aquesta dificultat d'establir el vincle, de descansar quan vols descansar, en fi, és normal sentir aquestes coses.
Però a més, els nens, elles ho diuen, normalment tu els dius fes una cosa i fan el contrari, o tu t'imagines que seran d'una manera i seran d'una altra, per tant hi ha un exercici d'acceptar el fill que tens, que potser no era aquesta idea que havien fet, no?
Jo penso que s'han de rebaixar expectatives, també, i que tenim una idea de com han de ser les coses, i llavors, si això no és tal com jo m'havia fet la idea, llavors se'm cauen tots els esquemes, m'enfado i em frustro i la realitat no m'agrada, no? I potser rebaixem expectatives, mirem la realitat tal i com és, i és com més fàcil. O sigui, no esperem que les coses encaixin en la nostra idea mental, sinó intentem tenir la ment buida i a veure què passa, i què em sorprèn i com seran. No? Sense expectatives. Les expectatives normalment...
sí, maten la realitat del moment, no? Jo també em trobo molt amb aquesta tendència del judici, no? De jo m'esperava que fos una cosa i és una altra, o m'agradaria que fossis diferent com a fill o com a filla. I jo moltes vegades dins de l'àmbit de la teràpia i de la consulta familiar el que em trobo és que moltes vegades això ho viuen persones que no han acceptat la maternitat o la paternitat que elles han tingut. És a dir, quan jo no accepto el que jo he tingut perquè ho considero com insuficient o considero que no va ser bo, etcètera, etcètera, que no vol dir que ho fos, però vol dir que en algun punt com a persones adultes això ho hem de poder abraçar perquè és el que ens van poder donar i des d'aquí nosaltres hem de poder construir alguna cosa diferent si volem. I moltes vegades aquesta culpa que surt...
Sí, m'estàs dient que moltes vegades l'origen és que jo com a fill no m'he sentit acollit?
Quan jo no accepto el que m'han donat els meus pares, o la meva mare i el meu pare, sí, d'alguna forma m'és molt difícil estar en pau amb el que jo ofereixo, perquè estic d'alguna forma tenint alguna cosa pendent a resoldre. a la meva esquena. M'explico, a nivell sistèmic, a nivell familiar, hi ha algo amb el meu passat que no queda resolt, perquè allí hi ha una demanda, quasi que infantil, que ens segueix sortint a les persones adultes envers una necessitat que jo tenia en aquell moment, quan era infant, i que era genuïna, però que no me la van saber complir, no me la van saber donar, no me la van saber saciar. Sí, moltes vegades les persones ens quedem enganxades amb aquesta demanda als nostres pares o les nostres mares, i des d'aquesta culpabilització cap enrere, probablement ens culpabilitzem cap endavant. No?
Per tant, la paternitat, la maternitat, ens posa davant del que vàrem viure a través del nostre pare i la nostra pròpia mare, no? I què vol dir fer de pares i fer de mares?
Clar, i d'aquí la importància de conèixer-se, també. És a dir, a vegades jo tinc la sensació de que som com nens grans fent de pare, però seguim sent nens. O sigui, hem de ser adults, responsables, sí, coherents...
Som nens grans fent de pares.
Sí, moltes vegades. Sí, moltes
jo els estic
vegades.
Totalment d'acord.
Tu creus que els nostres fills se n'adonen?
I tant.
Sí, els nostres fills ens coneixen millor que nosaltres, no?
I jo tant, penso. Mira, de fet avui estava acompanyant amb una mare que me l'estimo molt, fa molts anys que, bueno, que treballem juntes i que l'acompanyo en aquest camí de creixement, i ella em deia, és que el meu fill m'està posant davant, quan jo li dic una cosa i li faig la cara de lo contrari, el meu fill m'ho diu, amb 4 anys i mig o 5 anys, no? Em diu, és que m'estàs dient una cosa i n'estàs pensant una altra, i jo no sé què creure'm, saps?
Això és molt important, la coherència.
Això és bàsic.
La coherència interna, sí.
Perquè si nosaltres no som coherents, després els estem demanant a ells o a elles que ho siguin, no?
Si tu no et cuides com a adulta, com podràs cuidar de les teves filles? Marta Butjosa.
El Víctor Amat s'ha fet una pregunta, ell és psicòleg. De què parlem quan parlem de perdre els papers?
Normalment la gent ve a la meva consulta, per exemple, demanant-me pautes, no? Donen pautes pràctiques per quan perdem els papers, no? Però la pregunta que a mi em surt és de què parlem quan parlem de perdre els papers, no? Vol dir que li hem donat al nostre fill una bronca, de que l'hem cridat, de que potser li hem fet un maltractament, encara que sigui petit. De què parlem quan parlem de perdre els papers? Perquè, clar, els nostres fills venen de sèrie amb un interruptor per fer-nos precisament això, no? Perquè perdem els papers. I és una manera en la que nosaltres tenim que aprendre a manegar aquestes situacions, no? Situacions on precisament necessitem contactar amb l'amor, amb la paciència i amb l'esquerra. I a vegades amb la intel·ligència, amb l'humor, no? Jo sempre penso que l'humor és la millor manera de resoldre situacions de tensió amb els fills.
Consells pràctics del Víctor.
La primera cosa que jo diria és si tenim l'oportunitat de fer un time out, és a dir, de poder sortir 5 segons d'una situació, encara que sigui per anar al lavabo, rentar-te les mans i per dir un moment a veure què passa, no? La primera cosa seria fer aquest intent d'autorelaxament, no? Però si això no funciona, jo sempre acabo recomanant l'humor, no? Que la persona pensi, o millor dit, que la persona deixi de pensar allò que imagina amb el seu cap, no? Quan perds els papers, quan tu imagines precisament que, jo que sé, que si el teu fill no et fa cas ara, doncs quan tingui 18 anys tindràs que portar-lo a l'hermano mayor, o igual penses que si ara no fa cas acabarà a la presó, o tal vegada es convertirà en un pirata, no? A mi el que m'agrada és poder resoldre això amb les persones, parlar-ho amb elles i decidir quin és el temor que fa que tu et posis d'aquesta manera i que et faci perdre els papers. Un cop conec el que cada persona pensa, potser és més fàcil donar una pauta, no? Jo crec que el que és més important és bàsicament connectar amb l'amor, amb l'humor i amb la il·lusió, no? Són les tres coses que hem de recuperar, sobretot quan eduquem fills.
Emocions intenses a l'hora de fer de pares i mares. Avui en parlem amb la Marta Butjosa i amb l'Elisenda Pasqual. Escoltàvem el Víctor, que ens deia de què parlem quan parlem de perdre els papers. Moments amb molta intensitat. De què parlem?
Jo crec que hi ha diverses situacions i m'ha agradat molt aquesta reflexió que ell deia, no? De què parlem quan parlem de perdre els papers, perquè moltes vegades no hi ha receptes. O sigui, sí que m'agrada l'amor i l'humor i la il·lusió com a termes generals, jo estic totalment d'acord, i alhora no hi ha receptes perquè cada família és única. Llavors jo quan algú em ve i em diu he perdut els papers, necessito conèixer una mica la història d'aquesta família. Què vol dir per tu perdre els papers, no? És una família on la ràbia és l'emoció imperant, és una família on la ràbia pràcticament és inexistent i de tant en tant surt petits bolets, que dic jo, i per això ja és un drama per la família. És a dir, perdre els papers pot tenir moltes connotacions depenent de l'entorn amb el qual això ho col·loquem, no? Si és una negligència o no, o és una persona que de sobte ha posat un límit amb molta més agressivitat i això a la persona adulta li suposa un daltabaix perquè potser no s'ho permet a la seva vida, no? Fer-ho en altres àmbits. I amb els infants moltes vegades ens permetem coses que amb altres persones no ens acabem de permetre, precisament perquè sabem que els infants mai ens deixaran. ens poden deixar quan siguem adults, no? Perquè llavors ja projectem cap al futur, però un infant sense la seva mare, el seu pare o un adult de referència està perdut, no subsisteix, no?
Si jo vinc i t'explico, de tant en tant perdo els papers i em descontrolo i els escridasso perquè em veig superada, em veig desbordada, em veig esgotada per algunes de les raons que m'han anomenat avui, eh? Avui no porto bé la meva relació amb el fet de ser mare. Tu com m'ajudaries?
Home, primer et diria benvinguda al club, no? I tranquil·la, que això ens ha passat a totes i a tots i que és normal i que... El primer és perdonar-nos una mica, que també penso que som molt exigents amb nosaltres mateixos, no? I com a pares hem de ser perfectes i no ho som, doncs no ho som. I llavors només això ja és com, uf, i respires una miqueta millor, no? Val, tinc dret a equivocar-me, tinc dret a fer les coses alguna vegada malament. I després, doncs, és una mica el que deia ella, no? Mirar què és el que passa, si tinc una agenda molt apretada, si no tinc temps per mi, per exemple. És important.
Jo crec que aquí tots hauríem de posar la X. Agenda apretada, X.
Clar, doncs primer arreglem l'agenda.
No tinc temps per mi, X.
Arreglem l'agenda, perquè hem de perdre el temps. O sigui, ara sí que no, es comença a tenir una mica la consciència doncs, de que ens hem de cuidar, llavors ens reservem un temps per anar a la piscina, ens reservem un temps per no sé què. Però jo penso que el que hi ha d'haver és un temps per seure i mirar per la finestra. No fer res, absolutament res.
I aquest temps d'on el treus?
Doncs el treus doncs d'anar a la piscina potser un dia, no ho sé. Es tracta d'organitzar-se també i gestionar-ho.
Bueno, és una prioritat personal,
sí.
No? És a dir, el temps existeix. L'únic que moltes vegades el prioritzem amb aspectes de la nostra vida que no ens acaben de generar salut. I quan això ho poses damunt de la taula i generes consciència, no? Te'n pots donar compte a vegades de l'estona que passem mirant el telèfon mòbil.
Exacte,
no?
Per exemple.
De tota aquesta estona, potser mitja hora al dia...
Perdem molt temps amb el telèfon
molt
mòbil,
temps,
eh?
Molt
no
temps,
som conscients,
no
en
som,
eh?
No en som
com adults,
gens.
Ja no parlo dels nens,
sí.
Eh?
No.
Però molt, eh? No sí. Us en faríeu creus.
Acollir els fills tal com són, regulant el seu comportament i sense canviar la seva essència. Elisenda Pasqual.
El Jan, de 7 anys, explica què fa enfadar molt els seus pares.
El meu pare i la meva mare s'enfaden molt perquè jo no faig les coses. Mira, com veig testa, a vegades no ho faig, s'enfaden molt, criden. Quan em criden, me sento malament i faig les coses que em diuen. Perquè no s'enfadin.
El Pol en té 14 i ens explica quan perden els papers els seus pares.
Quan no faig alguna cosa que ells em diuen o quan passa alguna cosa que no els agrada. Quan els pares s'enfaden molt, 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 el que fan és que o no parlen durant un temps o si no, també el que fan és criden fort i s'enfaden. Jo quan els meus pares s'enfaden em sento en aquell moment jo també enfadat i l'únic que penso és que jo no he fet res malament i llavors em reboto contra ells i llavors acaba pitjor. I al final acaba amb els meus pares rebotats i enfadats, jo també, però llavors quan passa una estona jo penso, per què no he acceptat el meu error?
Edats diverses, reaccions diverses. De fet, quan ens enfadem, amb els nostres enfados modelem a les criatures, no?
I les condicionem,
sí.
També, no?
Clar,
i quan
clar.
Escoltava el Jan, no? Bueno, amb els dos casos, no? Però al final, fixa't que és el que ell diu, no? Jo acabo fent el que els meus pares volen que sí. Jo faci, no? I moltes vegades el que els adults volem que els infants facin no té per què ser el millor pels infants, no? I jo crec que aquest és un exercici d'automoderació i d'autoreflexió profunda que com a persones adultes que estem al càrrec d'infants hauríem de tenir sempre, perquè correm el risc moltes vegades de seguir passant patrons que nosaltres hem adquirit i que no hem passat pel tamís i que no hem filtrat i que jo segueixo demanant-li al meu fill o a la meva filla que s'assegui bé la taula, per exemple, si per mi és una cultura important, no? O que abans de fer qualsevol altre tipus de joc després de dinar es netegi les mans molt bé. Sí, o no. És a dir, aquí és important observar quina és la necessitat de cada infant, quina és l'acció que va a realitzar i moltes vegades aquests dogmes tan estrictes que com adults no tenim i els imposem, els estan modelant la seva essència, que és prou important com per ser cuidada.
Com podem atenuar els nostres mecanismes automàtics que es disparen en un moment donat? Perquè no ha fet, jo us explicaré una anècdota meva personal, o sigui, jo em canso de dir que tanquin la llum del passadís, val? I ho dic moltes vegades i no m'escolten. I l'altre dia, jo no, eh? La meva ràbia va agafar i va tancar tan fort la llum del passadís que es va espatllar el llum del passadís, d'acord? Jo no, eh? Va ser la ràbia. Jo els hi vaig dir, després. Això ho ha fet la ràbia. Per tant, feu les coses que em vol dir perquè no sortir de nou la ràbia.
Si no, no em sortirà a compte les llums de casa, no?
Però ens ha sortit el mecanisme automàtic, no? Suposo que de petits hem sentit molt allò de tanca perquè gastem l'electricitat i clar, tu se't dispara l'automàtic, molt bé. Per aquells moments en els que se'ns dispara l'automàtic, què podem fer?
Jo el que et preguntaria en aquest cas és...
Però ara no fem teràpia.
No, fem teràpia, no cal que em responguis. Però si en lloc de sortir la ràbia hagués sortit l'humor, què haguessis fet?
Però segurament l'humor hauria sortit el primer dia. Però això és una escena repetitiva.
Jo crec que quan hi ha un límit reiterat que no arriba, és que el límit no els hi ha arribat. Sí, és a dir, quan nosaltres diem les coses 30.000 vegades i fan el mateix, és que aquest mecanisme o el camí que estem utilitzant per explicar-los i el que no ens agrada no funciona. No? I és el que Einstein deia, és com si tu vols trobar un resultat nou, has d'utilitzar un camí nou també, has de fer coses diferents. No? Llavors, moltes vegades seguim, no?, amb lo verbal, des de lluny. Tanca la llum, però no ens acostem, els parem i els direm, mira, veus la llum? Te l'has tornat a deixar encesa, jo t'acompanyo a que tanquis la llum. I aquest trajecte acompanyats o acompanyades de la nostra presència, sense aquest judici, no? Amb aquesta calma dels primers dies, evidentment, ja quan fa un mes, probablement la calma s'ha perdut, però per això és important fer-ho a temps, no? Aquest procés d'acompanyar l'infant cap a la llum, dir-li, ostres, i fer-li un petó a la galta, gràcies, ara cuidem entre els dos, cuidem la llum de casa, això impacta molt més que l'infant senti 30 vegades, 30 dies seguits, tanca la llum del passadís.
Sí, a més estan com sobreestimulats auditivament, eh? O sigui, tot el dia estem xerrant, tot el dia estem dient coses i hi ha un moment que desconnecten. I jo amb aquestes coses així pràctiques, per exemple, hi tinc una cada nen té a la seva habitació una pissarra. Doncs recordeu de tancar el llum abans de sortir de l'habitació o aquesta mena de coses, no? O fins i tot, quan estic tancant la porta de casa al matí, els hi dic, heu comprovat tots que hi hagi el llum estigui tancat? I a vegades entren corrents, llavors, i tanquen. Bueno... Estan aprenent, estan en el camí, estan cap a, no? És important també veure que és un procés tot plegat.
És un procés, sí.
Pautes per refredar aquest mecanisme automàtic. M'ha agradat molt, això ho farem. Farem aquest exercici de trobar-nos i més molt maco això de la llum i tot això.
Ja m'explicaràs, aviam.
Pautes per refredar l'automàtic o per serenar l'automàtic. Què més podem fer?
La respiració. Uh-huh. Respirar és molt important. El time out que deia el Víctor, també.
I abans ens parlaves de destriar allò que és nostre del que no és nostre. És a dir, jo salto com una bomba atòmica en aquell moment, això no ho puc acceptar, això és horrorós. Llavors, com puc destriar allò que jo vull, allò que és bo per la meva família, d'allò que ho porto a la motxilla de fa molts anys i potser m'està perjudicant en la relació amb els meus fills?
Home, es tracta també de mirar una altra persona, com es posaria en aquesta situació, no? Per exemple, jo sé de gent que li importaria ben poc que quedessin el llum encesos, no? I en canvi, potser a tu o a mi ens importa molt aquestes coses. Llavors, quan t'adones que això realment algú altre doncs no li donaria el mateix valor, dius, bueno, doncs potser el meu fill, quan sigui adult, no li donarà el mateix valor que jo li estic donant avui en dia. O, per, no sé, ser flexibles. Jo crec que hem de treballar la flexibilitat. Que un dia no, poden no fer cas i no passa res. No ens estan desautoritzant com a pares. No ens hem de prendre les coses també a nivell personal, no? És que m'ho està fent a mi, això. No.
Com podem desidentificar aquella acció... de ho està fent per perjudicar-me, per fer-me la vida impossible, que això és un link que tots fem molt de pressa, eh?
Pues que aquest link no existeix, o sigui, els fills no et fan les coses per perjudicar-te.
Però en aquell moment de tensió màxima, hem d'imaginar aquell moment, que ara estem molt tranquil·les aquí, eh? En aquell moment de tensió màxima, que és l'estamparia contra la paret, jo com no m'ho prenc? És a dir, com faig aquest procés de distància que deies tu abans, no? Com poso distància en aquell moment? Respiro?
Respirant, sí, i adoptant una posició de testimoni, almenys és el que jo faig, eh? Adoptar una posició de testimoni, doncs sortir del rol de mare i posar-me doncs, de testimoni i observar l'escena des de fora.
Llavors, doncs... Clar, llavors segurament et posaries a riure, no?
I diria... Et poses a riure o t'adones que no és tan greu o que pots esperar 10 minuts perquè després no passa res, després no tenim res a fer i és com de seguida baixa la tensió.
L'ofici d'educar. Un programa per posar-nos a l'alçada de la mirada dels nens. No.
La Sílvia Palau, psicòloga, ens parla de les expectatives a l'hora de fer de pares i de tenir fills.
Amb la bona intenció de fer de pares i de mares, volem ser pares i mares 10. Voldríem tenir fills i filles 10. I això, per sort, és impossible. Els desitjos i les realitats de cada família no coincideixen. I quan més allunyada és la realitat que tenim amb la que havíem somiat tenir, més difícil és l'acceptació i la vinculació. En l'etapa de criança, el cervell que tenim més actiu és el cervell de llet, el més primari. Veient-ho així, podem entendre que sentim una desesperació increïble quan, per exemple, el nostre infant no es vol acabar tot el que té al plat i insistim perquè mengi fins i tot l'última cullerada. O com ens sentim la persona més dolenta i culpable del món si hem cridat amb excés o hem tingut un comportament no prou correcte amb el nostre fill o filla quan arribem nerviosos de la feina.
I com hem de mirar la relació amb els fills?
Els fills, de fet, ens posen davant d'aquelles situacions emocionals que tenim per resoldre o per millorar com a persones, perquè ens fan de mirall. I com a bons pares i mares, voldríem que ells no haguessin de passar per el dolor que això representa i els hi demanem i fins i tot supliquem de vegades que ho facin millor que nosaltres. I quan ells, l'únic que fan és copiar-nos. És interessant poder veure aquestes emocions tan intenses que ens desperten els nostres fills i filles com una oportunitat per millorar i no tant carregar-nos de culpes que ens fan més difícil encara aquesta meravellosa tasca de la paternitat i la maternitat.
Emocions intenses. Una de les emocions, ara ens ho explicava, m'ho explicava pel fil de veu en què ens comuniquem amb el José Luis Santís, el tècnic, que aquest matí ha tingut una bronca amb la seva filla i que després, quan ha marxat a l'escola, ella li ha fet un petó i ell s'ha sentit tremendament culpable. Sentiment de culpa. Com gestionar aquest sentiment de culpa quan hem explotat emocionalment?
Bueno, precisament la culpa és aquesta part, no, que parlàvem abans, que moltes vegades jo em sento culpable de no oferir el millor quan d'alguna forma encara estic exigint que m'ofereixin el millor, no? Quan jo em considero que sóc responsable d'oferir un cert ambient de qualitat al meu fill o a la meva filla, el desvinculo de la culpa d'oferir un ambient 10, com deia la Sílvia, no?, amb el seu àudio, que m'ha encantat. És a dir, no existeixen fills i filles 10 perquè no existeixen pares i mares 10 i viceversa. I això és molt bo. Jo sempre dic que aquests petits gaps, no?, aquests petits espais de mancança que ens deixen els nostres pares i les nostres mares, el que fan precisament és donar-los l'empenta per seguir millorant com a persones al llarg de la vida. No hem de procurar donar-los-hi tot als infants, perquè si no, no els estem preparant per la frustració. I la frustració és una part de la vida, és una part del desenvolupament humà i hem de tenir eines, no? Doncs aquestes mancances, petites mancances sanes, no? Jo no parlo de negligències, eh? Parlo de mares i pares suficientment bons i bones, no? Que generen petites mancances i que sempre hi són. Són precisament l'impuls que al llarg del nostre desenvolupament necessitarem per arribar més enllà. Ostres, això a mi m'hagués agradat que m'ho donessin d'aquesta manera. Què puc fer jo ara com a persona adulta per arribar a tenir això, no? Llavors, quan nosaltres ens fem responsables del nostre benestar, d'alguna forma comencem a comprendre la diferència entre el que és la responsabilitat i el que és la culpa.
O sigui, en lloc de jutjar-nos, reflexionar i analitzar allò que sentim i com hem respost davant d'una circumstància concreta. Hi ha emocions molt fortes, abans ho dèiem, la ràbia, la frustració, la desesperació, el sentiment de odio al meu fill, pel motiu que sigui. És a dir, hi ha coses d'ell que no suporto que les odio. Com em puc enfrontar aquestes emocions tan, tan intenses?
Si realment hi ha coses del meu fill que no suporto, el que hauríem de fer és seure i mirar què és el que em passa a mi amb això.
Exacte.
No? És observar-te. Si és una cosa reiterada i repetitiva, jo assistiria a teràpia. I si és un fet puntual, doncs pensar, per què em posa a mi tot tan neguitós això? Què és el que s'està despertant en mi? Què veig en el meu fill que em posa així? No? I és nostre, és absolutament nostre. Perquè el que fan els fills i filles és, entre cometes, és neutre. És el nostre judici el que dius que això és bo i això no és bo.
Sí, jo també afegiria, quan la Sílvia feia aquesta quota, no?, deia que, bueno, no sé exactament el que deia, però m'importa de parlar una mica de la importància de que les famílies comprenguin l'etapa del desenvolupament en la qual estan els infants. Què és el que jo li puc demanar a un infant de 2 anys? Què és el que no li puc demanar a un infant de 2 anys? Com li puc demanar perquè això sigui efectiu? I com no li puc demanar perquè això li entrarà per una orella i sortirà per una altra, no? I així amb totes les etapes del desenvolupament. Si com a mares i pares, que ningú ens prepare per ser-ho, comprenguéssim la importància de saber en quin moment vital estan els infants, jo crec que seria molt més efectiu i eficaç aquest tipus de comunicació que volem tenir amb ells, amb elles.
Diu l'Elisenda Pasqual a Criar i Jugar: el teu cos és teu, els diem, però els obliguem a menjar, a despullar-se quan no volen, a posar-se a abric quan no tenen fred, a fer petons a qui no coneixen. Poder respectar els seus desitjos pot confrontar amb els nostres, amb la idea que tenim de com han de ser les coses, però volem criar certs capaços de valdre's per ells mateixos, o ens conformem amb petits submisos a qui demanarem que madurin de cop quan creiem que els hagi arribat l'hora. No? És una mica aquesta distància entre fer criatures que siguin autònomes o obedients. Exacte. I amb tota la càrrega, hi ha moments del dia, abans us ho volia demanar, no? Hi ha l'hora de menjar, per exemple, hi ha tota una sèrie d'expectatives, t'has de vestir de pressa, hem d'arribar a l'escola a l'hora, és a dir, hi ha tota una sèrie d'imperatius en el món adult que nosaltres els deixem anar i si no es produeixen ens enfadem molt.
Però hi ha d'haver un traspàs d'autonomia, no? A partir de certa edat hem d'anar traspassant aquesta autonomia, perquè si no és un pes molt gran pels pares. Clar, arribar a l'hora, hem d'arribar a l'hora a l'escola i nosaltres hem d'arribar a l'hora a la feina i ens anem carregant de responsabilitats i de pressa i això ens estressa molt. Llavors, mica en mica, no? Es tracta d'anar passant les responsabilitats amb ells. Doncs ja es poden fer l'entrepà a certes edats, i ja es poden, evidentment, vestir-se sols, i ja poden... I llavors, és a tal hora estem tots a la porta. Vinga, doncs, això. Anar passant la responsabilitat, perquè si no ens esgotem, sí. Evidentment que ens esgotem.
I ens diu la Marta Butjosa d'Educar amb Consciència: no estem obligats a acceptar tot el que fan els nostres fills. Podem estar-hi en desacord. Existeix la possibilitat que els nostres fills facin mal a altres persones per ignorància o desconeixement, per ràbia o enveja. Hi pot haver diverses raons i penso que és bo que mostrem que els seus actes tenen conseqüències. L'amor incondicional està lluny de l'aplaudiment incondicional.
Doncs sí.
Jo t'ho firmo, això, també. Sí, totalment d'acord.
Sí, perquè si no construïm tirans. Sí. Tenim tirans.
Clar, com expressem les nostres emocions, això, punt número 1, però com les expressem d'una manera que sigui assertiva, que em facin cas, que no és el meu cas, a l'hora de dir... I que a la vegada no ens convertim en uns tirans ni els convertim en ells en uns tirans. Com seria aquesta manera d'expressar l'autoritat ben entesa?
Clar, d'alguna forma, quan els adults explotem, és el que els dic a les famílies, quan tu explotes és que t'has passat del teu límit personal. Sí? Perquè les persones adultes, quan explotem, ja deixem de ser adultes, no? Som aquests nens que deies tu abans intentant cuidar altres infants, perquè la part que explota d'una persona adulta és la part emocional que està molt vinculada a la nostra infància. Llavors, si nosaltres com a persones adultes no som capaces d'autoregular-nos emocionalment, clar, comencem a consentir, i arriba un punt que aquest límit que ja has posat tantes vegades, tu ja no el pots posar més. Llavors, tu explotes i tens aquest fenomen que li diem «he perdut els papers». Pues moltes vegades, per no perdre els papers, el que hem de fer és posar el límit abans, no? I posar-lo, o aprendre a posar-lo d'una forma que sigui potser més eficaç amb el tipus d'infant que tenim davant. Per això que deies tu, no? Deia la Marta abans, si davant d'un infant que està sobresaturat a nivell auditiu no li arriba el límit ni la consigna que li volem fer arribar, doncs potser hem de trobar un altre canal, algo més visual, algo més propioceptiu, la música, etc. És a dir, hi ha mil recursos i jo sempre invito les famílies a trobar la creativitat, no? A buscar la seva manera de ser eficaç amb el propòsit que tinguin, però sobretot d'escoltar-se a elles mateixes, de ser molt compassives. Les persones adultes han de ser molt compassives amb nosaltres si no volem que intervingui la culpa. I quan la culpa intervé, per mi és una cortina tupida entre jo i l'infant, perquè llavors només veig l'infant a través de la culpa, no el veig purament.
També hi pot haver persones que el que tendeixis és a reprimir les emocions i no explotin mai. En aquests casos, quin consell els donaríeu?
De fet, és com que dues tendències, no? Hi ha una tendència molt repressora de les emocions i una altra que potser és explotar de tant en tant, però bàsicament gestió correcta de les emocions, poca, de moment. Jo crec que...
A mi a vegades t'he de dir que em fa mal el coll pel que no dic cridant. Ja m'aguanto ja, eh?
Això ho has de poder dir en un altre espai. Sí. Si no, agafaràs angines constantment.
No les agafo. No.
Una de les coses que fan les criatures tinguin l'autoestima baixa és que no els arriba l'estimació per culpa del tracte que els donem. Carme Tió de Pol.
Les emocions que silenciem. Ara en parlàvem. com dir allò que tampoc no se'ns quedi dintre? És a dir, amb aquesta idea, no, els nens no se'ls ha de cridar, no?
És que hem de ser honestos amb el que sentim. Primer, nosaltres amb nosaltres mateixos. Moltes vegades ens enganyem, o no ens escoltem, o fem veure que no passa res, o qui dia passa any empeny. Llavors, primer, què em passa a mi? Com em sento? Aprendre a escoltar-me. Aprendre, ostres, em sento així, però no només amb els nens, sinó en general a la vida. Perquè al final, educar les criatures és una, entre cometes, una feina més que fem, però no ens escoltem. Els adults no ens escoltem i no sabem què sentim. I una vegada hem començat a donar-nos del que sentim, llavors és molt més fàcil dir-li, mira, estic molt cansada avui. Avui pareu taula vosaltres o feu el sopar vosaltres, perquè jo, depèn de l'edat del nen, evidentment, però vull dir, perquè jo no puc. O simplement acceptar que si vaig just de forces, doncs no sé, avui no farem els llits, o avui, no, rebaixem expectatives, perquè a vegades volem que tot estigui perfecte. Llavors em conec a mi, sé com estic, i a partir d'aquí gestiono la realitat. Doncs potser, per exemple, jo recordo un dia que el meu fill, que té 6 anys, va venir una mica a casa un dimarts i van deixar l'habitació fet un desastre. I ens vam plantar a 7:45 o a 8:00 del vespre amb l'habitació, allò no es podia viure. Però vaig dir, tinc forces? Vaig dir, no tinc forces jo per posar-me a recollir. Doncs bueno, ho deixem per un altre moment, i que anem a dormir com puguem i demà ja veurem com ens en sortim amb això. Llavors és reconèixer-me a mi mateixa davant d'aquesta situació, que com la puc gestionar? Quines forces tinc, quines estratègies veig, i a partir d'aquí li dic al nen o la nena i entre tots ho fem. Però si ens saltem aquest pas de primer jo com a adult, com ho vull fer, i anem directament, oh, aquesta habitació, com està? Ja està, ja hem començat malament, no? Primer és jo, què puc fer amb aquesta situació?
Perquè tu ets la que sostens la realitat,
exacte.
No? A mi em fas pensar, quan dius això, amb una diapositiva que els hi poso a les famílies en alguns tallers, i és un triangle equilàter, no? Tres puntes, i els dic, només podeu escollir dues opcions. Una opció és salut mental, l'altra opció és la casa neta, i l'altra opció són els infants feliços. Vull dir que les tres alhora, la majoria de les vegades, no les podem tenir, no? I aquí és que prioritzo jo com a persona adulta,
exacte,
perquè jo sóc qui posa l'estructura dins de la llar o dins de la relació, no?
Penseu que som una mica esclaus de ser pares i mares perfectes?
Sí.
Sí,
sí, tant.
Sí, a més hi ha com una tendència, no?, d'aquesta hipervigilància amb l'infant, no? Inclús la hipervigilància amb què és el que li ofereixo a l'infant. Jo sempre els dic, vull dir, jo escric llibres, els dic a les famílies, tu te'l llegeixes i el deixes a l'estanteria. Això no és un manual. Els llibres no són un manual de la teva vida, són un recurs perquè en certs moments tu puguis dir, ostres, això em fa reflexionar amb algo que jo podria fer diferent. Però aquest manual a sota el braç, no?, que a través del llibre les famílies viuen la relació amb l'infant, despersonalitza i treu l'essència del que és espontani.
Hi ha al teu llibre un exercici que proposes, que és l'habitació tova, que és per deixar anar tota la part emocional.
L'espai tou, el país tou, em sembla
país
que
tou,
es diu.
Sí.
I és un recurs que jo utilitzo molt a teràpia, inclús als projectes on he estat treballant amb infants, que és una habitació on tot el que hi ha dins és susceptible de ser colpejat, tirat, tirar-s'hi a sobre, i a partir d'aquí, sobretot en etapes inferiors a 7 anys, on els infants són molt psicomotrius, l'expressió de l'emocionalitat a través del físic, del cos, dona uns recursos impressionants.
Per tant, com a pares i mares, més que aguantar-nos, el que hem de fer és la manera de canalitzar la nostra energia, la nostra...
Trobar un camí correcte d'expressar el que tu et passa, però si tu et vas menjant el que no dius, o el crit, o l'expressió forta, un dia això et passarà una mala jugada, perquè d'alguna forma et sortirà quan menys ho esperes, no? Llavors, trobar un lloc suficientment bo, que no siguin els infants, evidentment, no?, on poder-ho expressar.
Acabem amb unes paraules de l'escriptor José Saramago sobre la definició de fill. Fill és un ésser que Déu ens va presentar per fer un curs intensiu de com estimar algú més que nosaltres mateixos, de com canviar els nostres pitjors defectes per donar-los el millor exemple i de nosaltres aprendre a tenir coratge. Va ser tot just un préstec, el més preuat i meravellós préstec, ja que són nostres mentre no es poden valer per ells mateixos. Després, els fills pertanyen a la vida, al destí i a les seves pròpies famílies. Avui fins aquí aquesta conversa per intentar gestionar molt millor aquestes emocions tan intenses que tenim a la vida. Gràcies per haver-nos acompanyat, Marta, i gràcies per haver-nos acompanyat, Elisenda. Moltes gràcies a les dues.
Gràcies.
Subiendo pa abajo, bajando pa arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor.
¡Vámonos, vámonos!
Me encuentro a la luna que estaba dormida. estas no son horas. Pregúntale al día qué vamos a hacer hoy pa darle color. ¡Oh! El chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar, el Jaume Centelles avui ens ha portat un llibre que es diu Un llarg viatge, de Daniel Hernández Chambers i de Federico Delicado.
És l'il·lustrador.
És l'il·lustrador, amb una il·lustració preciosa d'entrada, nostàlgica, però preciosa.
Sí, és bonica, sí. Però és un llibre dur. És un llibre dur que comença a la primera pàgina amb dos ànecs, una mare i una filla ànega, que tenen un diàleg. És hora de marxar, filla. Per què, mare? S'acosta el fred i no podem quedar-nos aquí. I a on anirem? Al sud. Fan el seu llarg viatge dels ànecs des d'un paisatge gris, de fàbrica, de ciutat. I el llibre explica el seu viatge cap al sud. Però a la plana següent veus un altre viatge en sentit contrari. A la plana següent es veu una família. Prepareu-vos, noi. Hem de marxar, diu el pare. A on? No ho sé, però a algun lloc lluny d'aquí. Per què? Perquè la guerra ja ha començat. I es creuen en el camí. Uns van cap al sud a buscar el bon temps i els altres van cap al nord fugint de la guerra.
Amb uns dibuixos realistes, sí. Com a carbó. Com...
Sí, tristos, així marrons, grisos, molt, 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 molt realistes, sí, és veritat. I aleshores, plana a plana, vas veient els entrebancs que troben tant els ànecs com les persones, però també les oportunitats, la gent que els ajuda, la gent bona que hi ha pel camí.
És un llibre molt original.
Sí, se'n fan, últimament, malauradament, se'n fan bastants d'aquest tema perquè és el que ens preocupa, no? Tota la gent que ve fugint de la gana o de la guerra o de la...
Clar, caldria veure, ens faltaria avui tenir una criatura aquí i que anés dient allò que sent quan li expliquem aquesta història.
Aquesta història és que tot això li diem àlbum il·lustrat, però aquest seria concretament per nens a partir de 8-9 anys, perquè el contingut és complicat. I al final, que és realista, doncs és com si et colpegessin el cap amb una pedra perquè et deixa trasbalsat.
Com explicar històries dures als nens? Sí. Aquest llibre, Un llarg viatge, de Daniel Hernández Chambers i amb il·lustracions precioses de Federico Delicado. Un llibre publicat per Calandraca.
Calandraca Editorial, sí senyora.
Una preciositat de llibre.
Molt bonic.
Doncs moltes gràcies, Jaume Centelles.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
La resposta està en els clàssics.
I avui a la resposta està en els clàssics el Joan Santana, que ens ha portat un text de Francesc Eiximenis que ens parla de la mentida infantil, que és un tema, és tot un tema això.
És tot un tema.
Com l'il·lustra Francesc Eiximenis?
Francesc Eiximenis en parla en molts llocs, però en aquest cas concret en parla en el llibre de les dones, i però està focalitzat especialment en les nenes. Però diguem, són unes valoracions extrapolables a nens i nenes.
Què diu aquest text?
Doncs diu el següent. Diu, sedeu nodrir infanta així que no sia falsiera. Diu Aristòtil que és vici d'infants di falsies. Però és així que, si els és suferit i els passa en costuma, puix no se'n poden ja més castigar, és a dir, esmenar-se. És si aquest vici és en dona encarnat, quan ja s'ha fet gran, per a tothom, per a tots temps, n'hi ha erret la fort odiosa a son marit, que el gran càrrec és a l'home que ell no puixa de fer a res que a sa muller li diga li dóna gran ocasió de prear-la poc. És així que, pus que la dona és avesada a difalsies, de continent, immediatament, que les edites li és vijares, li sembla que sí així com ho ha dit, en tant que no dubtarà de confirmar sa falsia amb juraments.
M'agrada molt això de falsia.
Falsia, home,
sembla bonic.
És preciós.
Sí, les falsies, les mentides. Repercussions en els nostres fills de deixar-los que s'acostumin a dir mentides. Què és el que ens diu aquest text?
Aquest text ens prevé, no cal interpretar gaire, ens prevé contra la mentida i contra l'hàbit que alguns nens tenen, ja diu que Aristòtil ja ho remarcava, que tenen de mentir sistemàticament. Dius, has fet això? No, jo, i ara, i de cap manera. I ens avisa que si aquest costum, és un costum lleig, doncs no és esmenat, això pot passar i es pot mantenir quan ja és adult el nen, i per tant doncs ningú no podrà donar fe a les seves paraules, i per tant això li portarà sens dubte problemes, i hi haurà gent que no el valorarà com correspondria.
Tu, Joan, que ets pare, t'has trobat mentides?
Unes quantes. Hi ha coses a casa que no sap qui les ha fetes ni si s'han arribat a fer, tot i qui són.
I com ho afrontes, això?
És difícil, és difícil. La solució, en bona part, és dir, aviam, sou tots responsables de tot plegat, i per tant, si algú ha fet alguna cosa i els altres doncs no ho volen dir o s'ho inventa per una altra banda, aquí llepa tothom.
Ostres, quina por. Quina por. No diré mentides a casa teva.
Bé.
On ho podem trobar, això?
Això és una antologia que van preparar en David Guixeres i en Xavier Arnedo, que es diu Llibres, Mestres i Sermons, publicat dins de la Biblioteca Barcino, de l'editorial Barcino, que forma part de la Fundació Carulla.
I recordeu, quan hi ha una mentida, llepa tothom.
Llepa tothom.
Gràcies, Joan Santanac.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
I quina és la pregunta?
Ens hem de sacrificar pels fills? No. Ja siguin fills o alumnes o qualsevol persona al nostre càrrec, està bastant extesa la creença de sacrifici i abnegació com la prova d'amor més gran que es pot arribar a fer per a aquells a qui estimem i estem educant. Però res més lluny de la realitat. És clar que no sacrificar-se tampoc vol dir ser negligent, ni passar de tot. És obvi que farem coses, però des de quin espai les farem? Amb quina intenció? El que és intern sempre preval sobre l'acció externa, que només reflexa el que tenem a dins. La tasca d'educar sempre és un acte d'amor. I tracta d'acompanyar qui estem educant en el seu procés, transformant en una lliçó de perdó qualsevol percepció que tinguem de que hem comès algun error. Per exemple, si considerem que hem estat massa permissius o massa severs, o hem transmès condicionaments que ja tenim, no importa, sigui el que sigui, si sentim culpa, ja és la nostra lliçó de perdó, que és el que ens farà créixer internament i connectar cada cop més amb el que realment som, amor pur, incondicional i absolut. Educar és expressar aquest amor infinit. En quin grau ho fem, sigui molt o poc, determinarà el grau de perdó que ens falta. Però l'important és tenir consciència des d'on estem actuant, si des de l'amor o des de l'ego. I el sacrifici és el contrari de l'amor, perquè implica culpabilitat. Per tant, forma part de l'àmbit de l'ego, mai de l'amor. La dinàmica del sacrifici és bàsicament com un negoci, una moneda de canvi que dona i dona només amb l'objectiu de cobrar després. És un llistat de deutes que es va engreixant i engreixant amb cada sacrifici fins que arribi el dia del pagament final. Des del punt de vista de l'ego, és el dia de reclamar. Amb tot el que he fet per tu i així m'ho pagues. Com que no vols fer una carrera? Com que no m'obeiràs? Etcètera, etcètera, etcètera. Tots coneixem casos d'aquests, no? Llavors, és el moment en què l'ego ha estat esperant per justificar un atac, per tant, per validar-se a si mateix en lloc de l'amor. El sacrifici només és una estratègia per legitimar, suposadament, aquest atac. Fer coses per l'altre? I tant que sí. Si és un acte d'amor, el que sigui. Sacrificar-se? Mai. És el contrari. El sacrifici no és més que un atac dilatat en el temps i no té res a veure amb l'amor.
Pau Rovira, coach integral.
L'ofici d'educar. Un programa per descobrir el nostre nen interior.
Torna-la a posar.
I torna-la a posar, és un espai simpàtic en el que convidem a escoltar música amb els nostres fills. En aquest moment final del programa i a compartir coses amb els nostres fills. Avui què ens has portat?
Avui us porto una eina molt, molt, molt pedagògica i que ens pot ajudar molt. La música és un gran canalitzador, un gran catalitzador de emocions que hauríem de treure, perquè si tenim una certa tensió, perquè la nostra vida és una mica complicada, perquè, clar, hem de sortir d'hora, hem de vestir els nostres fills, els petits els hem de portar a l'escola, al xandall, tot lo de la piscina per la tarda... Això és una feina que ens va omplint, arriba un moment que no podem més, perquè fa un mes que voldríem anar a la perruqueria, però encara no hem pogut anar.
Cert.
I ens agradaria potser comprar-nos una coseta, però no tenim diners perquè ens ho hem gastat
efectivament.
Tot.
Efectivament.
Llavors, arriba aquesta tensió que no la
que
pots
no
treure.
Que no es pot més, ja. No es pot
i
més.
I amb la música sí que es pot treure.
Doncs vinga.
Així que jo us convido a que apugeu la música, la poseu ben alta, crideu que ja no podeu més i després tot serà molt, molt més tranquil.
A cavall de dos llocs...
Com en Masoni, que no tenia temps. No té temps, aquest home.
Com tothom, que no tenim temps i anem de cul.
Aquesta cançó d'en Masoni, aquest No tinc temps, també és una bona cançó, perquè crideu ben alt...
Dins el cotxe, cridant dins el cotxe.
Ah, dins el cotxe, amb les finestres pujades, millor.
A la dutxa, també crideu a la dutxa.
A la dutxa s'ha de cridar molt.
No crideu als fills, crideu a altres llocs, no els crideu a ells.
Clar, pobres nens. No tenen la culpa.
No tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar que no tinc.
Llavors, quan ja hagis cantat, quan ja hagis tret tota aquesta energia...
T'hagis desfogat.
Llavors podem tornar a ser persones adultes...
Això és diferent.
...amb un cert criteri...
Així et predisposa a una altra actitud.
Ah, llavors... Podem llavors aguantar nens, un temps més...
Llavors els nens ja són bonics, dolços...
Clar.
Tendres...
I nosaltres som persones equilibrades.
Ah, exacte. Que bonic que és la maternitat i la paternitat.
És clar. I així, amb aquests gimnopedis...
No, però digue-m'ho seriosament, oi? Que és bonic ser pare...
És magnífic,
ai.
Però ja en aquests moments...
Clar, clar, però ara ja ens els hem tret de sobre, oblida't dels mals
clar,
moments.
Clar.
Ara ja estem relaxats...
Ara tot és positiu.
...conciliats...
Tot és positiu.
...i enamoradíssims dels nostres fills.
Encantats.
Doncs amb aquest amor immens cap a les criatures, us deixem avui a l'Ofici d'Educar. Recordeu el que diem quan acabem, que sigueu lúdics, que sigueu positius i que sigueu alegres.
I equilibrats.
Una abraçada, petons i fins a la propera.
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.
No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc. Em convides a dinar i a mitjà pet me n'he d'anar. Em sap greu de debò, però faig tard a no sé on. Tot a mitges, cap per avall, tot fet i deixat estar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que...